En los últimos meses, el precio del aceite de oliva se ha encarecido en gran medida. Incluso ya hay supermercados en los que el litro supera los 10 euros, algo que nunca antes había sucedido. Por otra parte, también ha aumentado el uso del aceite de girasol entre la población. ¿Cuáles son los motivos de este gran aumento del precio del aceite de oliva? ¿Hasta cuándo seguirá aumentando? Para responder a estas y otras preguntas, hablamos con Joan Mayol, presidente de Olido Mallorca, denominación de origen. Bienvenido, Joan, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿cuáles son los principales motivos del encarecimiento del aceite de oliva?
Bueno, es muy sencillo, oferta y demanda. Estamos en un sistema económico que imposa aquestes lleis de mercat. L'any passat, la coïta d'oliva a la península va ser molt xereca, a Mallorca tampoc va ser bona, i enguany a la península serà igual de xereca. En canvi, Mallorca, afortunadament, serà bona. Clar, hi ha hagut una disminució d'existències d'oli i, per tant, un increment de preu. Això és inevitable amb el sistema en el qual estem incardinats.
Es decir, que básicamente el principal de los motivos es que ha habido una baja producción el año pasado, que parece que este año, en cuanto tú nos comentabas en cuanto a la península, otra vez va a ser una producción no muy alta.
No, será una otra mala añada, en toda seguridad. Porque, a ver, esa oliva, mai podem estar segurs de que serà una bona añada fins que no s'ha fet, perquè un episodi com el de diumenge mos agafa a segons quina època i si no diguem, si hi ha una quila bruixada, mos pot destruir la coïta sabre en pocs minuts. El que ja no hi ha temps és que hi hagi bona coïta. A la península varen tenir un hivern molt sec, una primavera normalment càlida i sobretot molt seca, i per tant ja se sap que no hi ha oliva, que hi ha una producció molt baixa i, per tant, una quantitat d'oli en el mercat limitada i el preu puja.
En cuanto a la tormenta que tú bien comentabas, que tuvo lugar el pasado domingo, ¿ha repercutido o repercutirá en la producción de Mallorca, del aceite de oliva producido aquí?
Sí, repercutirá favorablement. És a dir, mos ha agafat el oliva encara prou verda com perquè el vent no la tomàs, no hi ha hagut pràcticament caiguda d'oliva. Hi ha qualque branca rompuda, però és molt poca cosa, res comparat amb el que va fer la tormenta de primavera, però sobretot l'aigua que ha caigut en generositat permet que els arbres en aquest moment peguin una pujada de producció que serà molt positiva. No és en totes les coites, però en el cas de sol y de oliva sí que es así.
Debido a el cambio climático, que es uno de los grandes responsables de este tiempo tan loco y de que haya inviernos tan secos, ¿hay alarma entre los productores del aceite de oliva, tanto aquí en Baleares como en la península, de que estos inviernos tan secos se sigan produciendo?
Sí, evidentemente hay una preocupación general, porque per nosaltres, aquí evidentment per cada productor depèn de les coïtes, però és que hi ha moltes zones d'Andalusia on no són només els productors, són els pobles sencers que depenen de la coïta, perquè el qui no té olivar pues fa jornals de coïta, i és que no arregla tractors, i és que no fa feina la cooperativa, i és que no, pues, el que sigui, no? Llavors, si allà els hi falla oli, els hi falla oliva, és com si aquí falla el turisme. És un drama, no? I, per tant, allà la preocupació és molt gran. Aquí, també, tot i que no vivim una situació tan alarmant com s'ha de ser per això.
En cuanto a la producción de este año, si la comparamos, aunque no ha acabado, obviamente, o mejor dicho, del 2022 en Baleares, si la comparamos con el 2021 o 2020, ¿cómo sería?
A ver, la producción de 2022 va a ser baixa. La de 2023 será alta, mitja alta. Som optimistes en cuanto a la producción de enguany. Això farà que, normalment, jo vull dir una cosa, els preus de soli no els decideix per res en la nació d'origen. Nosaltres l'únic que som espectadors. Nosaltres hem de vetllar per la qualitat de soli, que ha de ser sempre verge extra i complir les condicions que posa la nació d'origen, que són fins i tot un poc més exigents, i promocionem el producte, però no intervenim a la política de preus que la marqui cada empresa. Tanmateix, si la collita és bona, no hi haurà un increment de costos, com a mínim no tant com a la península, perquè lògicament si has de tenir gent i maquinària i en un dia te cuien 500 quilos d'oliva, te costa molt més que si en un dia te cuien 2.000, i aquí pues, no es podem trobar en aquesta segona situació. De manera que aquí, com que a més sempre determinat el preu de sòl en funció dels costos, no tant de l'oferta i la demanda, has d'esperar que el preu de sòl de Mallorca no entri a l'espiral de pujada de preus que té sòl en la península.
Uh-huh. Ahora, ya dabas unas pequeñas pinceladas. ¿El precio del aceite lo determina cada una de las empresas?
Sí, bueno, això així és per tot, no? El que passa és que allà on hi ha una gran competència i una concentració molt gran de compradors respecte als venedors, perquè a la península hi ha centenars o milers de cooperatives que venen oli, però 5 o 6 grans grups d'alimentació que compren aquest oli. Per tant, és un mercat sempre un poc pervertit, perquè normalment el gran poder sobre el mercat de soli el tenen aquestes 4 o 5 grans distribuïdores. Aquí la situació no és aquesta. Aquí cada empresa, i la cooperativa de soli, que és l'únic que en aquest moment comercialitza oli, funciona pel seu compte. Evidentment, també hi ha una qüestió de competència, però normalment, com te deia, els preus els marquen els costos de producció. I els costos de producció no tenen per què ser, amb un any de bona collita, més elevats.
Uh-huh. Si el precio es más elevado, ¿repercute en una mayor ganancia para los productores del aceite?
No, perquè tenen més poca producció. Val més guanyar 10 cèntims sobre 20 tonelades que guanyar un euro sobre una tonelada. Uh-huh. En el final, les ganàncies són molt limitades. Llavors, a més, tenim un problema que tu destacaves a la introducció, i és que perdem cota de mercat. Hi ha gent que se decanta per greixos més barats, més econòmics, i abandonen el consum d'oli d'oliva. La qual cosa, jo m'agrada insistir que és un error, que l'oli d'oliva és el greix més saludable que poden consumir, en tota seguretat, sobretot de targe extra, i tot i que el cost, efectivament, ha pujat molt, segueix sent un cost que dins el que és el cost de la ració diària d'alimentació són pocs cèntims, no? Perquè tampoc utilitzem cada dia litres uh-huh. i litres d'oli. Fem un consum moderat d'aquest aliment.
Inclús en més d'una ocasió se pot reutilitzar, òbviament, en la cocina.
Efectivament. Quan un oli, sobretot el sòli de més bona qualitat, se pot reutilitzar per fregir diverses vegades, no?
Cuando desde vuestra asociación Olida Mallorca de denominación de origen veis que en algunos supermercados la garrafa, el litro, supera los 10 euros, ¿cómo reaccionáis? ¿Qué impresión os causa?
Bé, s'estan acostant en els nostres preus, perquè, desgraciadament, com te deia, els costos aquí són més elevats per produir i, per tant, sempre han hagut de ser més alts per vendre. Llavors, si la diferència de preu entre sòl i península i el mallorquí disminueix, probablement hi haurà consumidors que se decantaran per un oli en tota la garantia que ofereix una denominació d'origen, encara que continuï sent un poc més clar que sòl i península.
Uh-huh. Hablando precisamente del aceite de Mallorca y el aceite de la península, en cuanto a calidad, en cuanto a características, ¿hay uno mejor que otro o son muy parecidos?
Mira, Sòlid, les característiques de Sòlid depenen sobretot de la seva classificació tècnica, i el més recomanable és l'oli verge extra. Això vol dir que té una acidesa molt limitada, inferior a 0,8, que té una sèrie de components que estan analitzats partida per partida i que estan en el màxim de qualitat regulada no només per autoritats estatals, sinó a nivell internacional, per un organisme que se diu el Consell Oleícola Internacional, I l'esquerra Sol i de Mallorca té aquestes característiques encara més ajustades, o sigui, ofereix una garantia encara més gran de qualitat. A més, de ser garantia d'un producte de quilòmetre zero, perquè està produït a Silla, i amb això la vigilància es continua perquè no hi hagi cap partida d'oli de fora que se pugui beneficiar de la contraetiqueta de Sol i de Mallorca, i l'avantatge que suposa doncs, una economia circular, uns aspectes mediambientals i paisatgístics que no necessita destacar perquè tothom els coneix, i que fan que puguem recomanar de la manera més insistent el consum d'oli de Mallorca.
Y ya para ir terminando, aunque ya hemos hablado un poquito de ello, es el ascenso del consumo del aceite de girasol. ¿Lo entendéis desde vuestra cooperativa? ¿Os preocupa?
Bé, així com les empreses són responsables de fixar els preus, el consumidor és responsable de decidir quina cosa utilitza, no? Però jo simplement faria una reflexió. És un desbarat ficar-te dins el cos un oli més barat que l'oli que utilitzes en el motor del teu cotxe. Cercar l'oli més barat per alimentar-nos no és una bona decisió. Jo crec que és importantíssim valorar la relació qualitat-preu. I en qualitat-preu, l'oli verge extra i l'oli de Mallorca estan molt per sobre dels olis d'altres llavors que han de passar per processos químics de refinat per poder ser consumits i que no tenen les vitamines ni els components que té l'oli d'oliva.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Gracias a tus palabras, muchos de nuestros oyentes ahora tienen esta situación, la pueden ver desde un punto de vista más clara y más comprensible. Muchas gracias por tu tiempo, Joan Mallol, presidente de Oli de Mallorca, denominació d'origen.
Moltes gràcies a vosaltres per expandir aquest missatge. Moltes gràcies.